Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC més 1 i Sexy Dream 1 és us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times, so I use my voice, I'll be so fucking rude, words they always win, but I know I'll lose, and I'd sing a song. El 47,4% dels espanyols pensen que una persona pot mantenir dues o més relacions afectives o sexuals a la vegada, segons dades recents del CIS. Cada vegada hi ha més parelles que es plantegen obrir la relació, segons aquestes dades.
Ara bé, no tothom parla amb la parella de com sortir de la monogàmia que imposa la societat, i per això la infidelitat és tan habitual.
Segons un estudi de la consultora YouGov, el 42% dels homes i el 31% de les dones a tot l'estat han estat infidels alguna vegada. Entre els infidels, molts tenen un vincle estable amb una sola persona, és a dir, que tenen un amant.
Què és i què implica tenir un amant? Què cal tenir en compte abans de decidir tirar endavant? Com podem enfocar-ho, per exemple, si no tenim parella, però el nostre amant sí que en té? Avui parlem de tenir un amant amb Sílvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Sílvia, benvinguda a la Revolució Sexual.
Moltes gràcies, em fa molta il·lusió ser aquí.
Què entenem per tenir un amant? Es tracta d'una relació secreta pel motiu que sigui, es defineix així?
Sí, seria una relació que no podem explicar, no? El terme amant com que ens porta una mica això, no? Com aquest secretisme, aquest no dir les coses, i normalment implica una relació sexoafectiva. A vegades és només sexual i a vegades és més afectiva, però en tot cas implica bastant aquestes dues coses. Però sobretot hi ha aquest component, no? de secretisme.
Encara que cap dels dos tingui parella estable, es pot dir que som amants si s'ha de mantenir en secret per qualsevol altre motiu, no?
Sí, seria una bona definició, perquè al final és veritat que, bueno, jo això de mantenir en secret les relacions i els vincles crec que no és molt sa, però pot haver-hi motius, no ho sé, així com elaborats per entendre que es puguin amagar. Llavors sí, diríem que som amants, no? Perquè ho mantenim en secret.
Ara dèiem que un estudi de la consultora YouGov diu que el 42% dels homes i el 31% de les dones han estat infidels algun cop. És molt freqüent mantenir relacions en secret? És a dir, tenir amants, pel que tu veus a consulta?
Doncs és molt, molt habitual. De fet, és una de les coses que jo crec que més em va sorprendre quan vaig començar a treballar amb el món de la teràpia i de la sexologia i de les relacions. De sobte, no? Per mi era com una cosa molt de pel·lícula, no? O que pensaves que, bueno, que potser algú podia tenir. Però de sobte, no, la realitat em va fotre una bufetada. Ostres, això és real, existeix. I sí, hi ha molta gent que té... A vegades són relacions molt puntuals, no? Allò, surto de festa, tal, i he tingut un lío amb una persona, i a vegades són relacions que porten a una doble vida, i això sol acabar bastant a consulta.
Tu deies ara que creus que mantenir una relació en secret no creus que sigui gaire sa, però que hi poden haver motius elaborats. Quins poden ser els motius que porten a una persona a tenir un amant, pel que tu veus a la consulta com a sexòloga?
Mira, si parlem de persones que no tenen parella, cap de les dues, i que tenen aquest amant i ho mantenen en secret, pot ser perquè siguin personatges públics i no ho vulguin dir. Pot ser perquè per orientació sexual no s'atreveixin a dir, mira, la meva parella és una dona o la meva parella és un home o una persona no binària, és igual, i llavors ho mantinguin en secret, o pot ser perquè estiguin enganyant. Vull dir, a mi el secret sempre em porta una mica a aixecar la bandera. És com, bueno, estem mantenint el secret, preguntem-nos per què. Si les persones que tenen amants tenen parella, llavors és evident que ho han de mantenir en secret perquè no estem parlant d'una relació oberta. Jo sempre dic que amb això de les relacions obertes hem d'anar en compte. Quan una persona ens diu, tinc una relació oberta, li hem de preguntar, vale, l'has obert tu sol o sola o l'has obert amb la teva parella? Perquè, clar, a vegades no és el mateix. Llavors, clar, si jo tinc una relació on no està establert, no?, aquesta possibilitat de tenir relacions o vincles a fora de la parella, evidentment ho he de mantenir en secret. I llavors estem parlant d'un amant. Les raons, moltes vegades, és l'avorriment, no? La gent em diu és que la relació era molt monòtona, ja no és el d'abans, ja no m'atrau com abans, o ja no tenim el mateix sexe, moltes vegades, doncs, a través de crisis, no?, de parelles, és a dir, al final, les parelles de llarga duració travessen per crisis, per unes coses o per les altres, i en aquestes crisis, doncs, podem tenir aquesta, no?, aquesta tendència, si vols, a mirar fora, no? També una mica per fer aquesta comparació al final, no? Quan una cosa no funciona, moltes vegades mirem a fora i diem, vale, aviam la comparativa on està.
Però no és millor intentar-la arreglar una cosa que no funciona, com per exemple parlar, dir que vols una relació oberta, dir que t'agradaria estar amb altres persones?
Clar, aquest és el punt. O sigui, jo sempre dic que la base del problema de les relacions, de gairebé totes les relacions, és que hi ha molt mala comunicació. No estem acostumats a comunicar-nos en parella, ens costa molt ser sincers i ser honestos. Moltes vegades per aquesta monogàmia imperant, no? Molta gent, aquesta idea de no? Deies al principi, hi ha gent que opina que pots tenir dues relacions alhora. Hi ha molta gent que se sent molt incòmoda amb això, no? I és com, no ens podem sortir de la monogàmia, hem d'estar tots aquí posats, no? I com molt... Clar, hi ha molta gent que li és incòmoda la monogàmia. Si jo no tinc l'oportunitat de parlar-ho, o tinc una parella amb la que crec que això no es pot parlar, perquè quan he intentat treure el tema, doncs ja ens hem posat de punta, o perquè no ha sortit mai el tema i no ens ho hem plantejat, doncs, clar, no comuniquem i llavors jo no puc saber si l'altre vol o no vol, o si jo vull o no vull.
Tenim, doncs, una pràctica o una cosa que fa moltíssima gent, per les dades que hem escoltat ara, però que està molt mal vista o que encara hi ha com molta reticència. Això per què passa? Per la societat en què vivim, per la religió, és una mostra més de la hipocresia de la nostra societat amb cultura cristiana?
Té molt a veure amb això, amb la monogàmia imperant. Al final, el que ens limita és això, aquesta idea de que les relacions han de ser úniques, no?, i monògames, i hi ha molta gent entorn que li funciona i hi ha molta gent que no. Per què es critiquen tant les relacions, no?, tinc una relació al marge de la meva relació principal? Perquè si no estan parlades fan molt de mal. Al final aquesta infidelitat, o sigui, les infidelitats no és només anar-te'n al llit amb una persona. Les infidelitats és faltar un pacte que tu tens amb aquesta persona. Aquesta és l'altra. Moltes vegades el pacte no és ni explícit. Jo sempre, quan venen les parelles de consulta, els dic, vale, vosaltres heu parlat de si fins a quin punt hi ha aquesta monogàmia, què és fidelitat i què no. Si jo et xatejo per WhatsApp amb un amic i ens enviem fotos sexis, és infidelitat o no? Oh, sí, bueno, igual per tu sí, però per l'altre no. Llavors, aquest pacte de fidelitat no el fem de forma explícita i llavors de forma implícita, bueno, cadascú se l'interpreta una mica a la seva manera. Clar, això és perillós, perquè al final hi ha coses que són molt evidents que podem catalogar com a infidelitat, no? És a dir, vale, però si te'n vas al llit amb una altra persona o si tens una doble vida amb una altra persona, evidentment, no? La majoria de nosaltres entendríem que és infidelitat, però hi ha coses que són molt subtils. I al final el que fa mal de la infidelitat és això, és la falta de respecte, no? I la falta al pacte d'això. Molt millor, evidentment, si tinc la necessitat o crec que he de ser infidel a la parella, doncs plantejar-ho i dir, mira, m'està passant això, però per això cal molta feina pròpia.
Hi ha algunes aplicacions per lligar que són específicament per amants, com una mena de Tinder de la infidelitat, i Gliden és una aplicació pensada per i per a dones. La responsable de comunicació de Gliden a Espanya i Llatinoamèrica, Sílvia Rubiés, explica qui forma part d'aquesta aplicació per amants i per què la van crear.
Gliden va sorgir a França a l'any 2009 i la idea va sorgir del fet que efectivament, la infidelitat, ens agradi o no, ha existit, existeix i existirà. Fins al 30% de gent que està apuntada a altres tipus d'aplicacions de cites, diguem el Tinder, per exemple, doncs fins a un 30% estan dient que estan solters o solteres, quan en realitat no és així, sinó que estan o bé casats, casades o en parella. Gliden sorgeix, doncs, per cobrir les necessitats d'aquesta gent, que ens agradi o no, busquen amants i aventures, de manera que tota la gent que es troba a Gliden doncs ja saben el que van, ja saben quines són les normes del joc, ja saben que segurament no trobaran l'amor de la seva vida perquè no és el que estan buscant, sinó que el que trobaran són amants i aventures.
I Rubiés també ens explica el motiu de crear una aplicació destinada a les dones que volen tenir amants.
tot el que té a veure amb la sexualitat femenina i sobretot quan parlem d'infidelitat, doncs està rodejada de molts tabús, no? I com dèiem, la infidelitat existeix tant per una banda com per l'altra, per ambdós sexes, no? I la dona doncs té el mateix dret a, o no, a ser infidel que l'home, és a dir, perquè un home que avui en dia, inclús després de moviments com el Me Too i de tants moviments feministes en ple segle XXI, doncs un home que és infidel i té molts amants és considerat un campió i fins i tot se l'aplaudeix, mentre que una dona no explica a ningú perquè està super castigada i estigmatitzada per la societat, se la tracta de qualsevol. Doncs a Glidden el que volem és que precisament aquestes dones que tenen la mateixa necessitat que un home de tenir una aventura per les raons que siguin, nosaltres no entrem a jutjar a ningú, doncs puguin obtenir aquestes aventures, puguin satisfer les seves necessitats d'una manera privada, segura i discreta, en un ambient totalment protegit, donant-los la seguretat de que estaran doncs respectades i assegurades i que no seran per a res jutjades.
Què et sembla, Sílvia, tot això?
Aviam, per on començo? Clar, aviam, no, o sigui, en base, d'acord, és a dir, evidentment, vale, vivim en una societat que tendeix cap al feminisme i hem de tenir els mateixos drets els homes que les dones. Però, clar, no ens podem pujar al carro de tenir dret a fer mal a l'altre. És a dir, anem a veure, ser infidel fa mal. Pot ser infidel, jo no estic jutjant i, evidentment, les persones que venen a consulta i que m'expliquen això, jo no les jutjo i les acompanyo en això, però hem de ser conscients que estàs faltant a un pacte, no?, que tu tens amb una persona que ha dipositat la seva confiança en tu. Per tant, ser infidel fa mal. Ostres, no ens podem pujar al carro tan alegrement de dir «Vale, com els homes fan mal, nosaltres també». Bueno, no sé, com els homes maten, nosaltres també. No crec que vingui a ser això. Però, bueno, en essència, crec que, bueno, pot ser una bona idea tenir un espai segur si el que necessites en el teu cap és això. Però jo convidaria a les usuàries i els usuaris d'aquest tipus d'aplicacions a que facin un pensament, no?, i es plantegin realment les seves relacions de parella, en quin punt estan i com les volen gestionar, si és això el que volen.
Tu has posat una cara rara, Sílvia, quan escoltaves que deia que aquestes aplicacions no són per trobar l'amor de la teva vida.
També.
I has posat una cara com dient, bueno, o potser sí, després, i no se sap mai passa el que passa en els embolics que hi ha, no?
Clar, és que és molt agosarat dir això, perquè aviam, tu no saps on trobaràs l'amor de la teva vida, posem-ho en totes les cometes del món mundial, perquè amb això de l'amor de la teva vida també, a los cuentos de Disney. Però bueno, tu no saps on trobaràs l'enamorament. És a dir, potser tu tens la idea de jo em vincularé amb aquesta persona perquè m'atrau físicament i ens entenem sexualment i fotem tres o quatre polvos i ens ho passem superbé, però qui et diu que, ostres, de sobte no t'entens amb aquesta persona i tens un merder. O sigui, iniciar una relació amb una persona que ja té una relació i que està sent infidel, jo és una cosa que recomano molt poquet. És a dir, crec que és ficar-te en un merder gairebé assegurat. Llavors, bueno, que existeixin aquest tipus de llocs, d'acord, que ens plantegem també per què són necessaris i que potser hem d'anar una miqueta més enllà i trencar un tema social, doncs crec que seria de rigor fer-ho.
I estàs d'acord amb això de que està més ben vist tenir un amant en el cas dels homes que en el cas de les dones?
Home, no sé si més ben vist, però és veritat que està més normalitzat. És a dir, quan descobrim que una dona és infidel, és com que fort, no? Se'ns activen les alarmes, en plan, aquesta dona s'ha tornat boja. I això, jo tinc moltes dones a consulta que han sigut infidels i venen amb una càrrega brutal, en plan, soc molt dolenta. O sigui, la seva frase quan venen a consulta és soc dolenta, estic fent una cosa molt mal feta, a mi no m'han educat per fer això. No, contínuament aquesta educació bonista i de bones nenes i que hem de ser sempre adequades i concretes ens pesa molt. I a les dones que tenen relacions fora de la parella, evidentment, se senten fatalíssim. Quan és un home, assumim més que és una cosa com més d'impuls, no? Tenim aquesta idea de que el sexe pels homes és una cosa més impulsiva i de més. Clar, la gràcia de la història és que no tots els homes que són infidels són només per un polvo o per dos polvos. Moltes vegades fan grans relacions al marge de la parella. Llavors, hi torno, és que en realitat mal vist està tot arreu, perquè estàs fent mal.
I ells se senten menys culpables? Aquest discurs que fan a consultar les dones, ells no el fan?
Hi ha de tot, hi ha de tot. He tingut, normalment quan venen a consulta, perdó, quan venen la consulta ja venen un segment de la població. És a dir, els que no se senten culpables segurament no vindran a consulta. Llavors venen a consultes que se senten culpables i els que realment no és com, ostres, no sé què fer, o venen en el punt de, vale, tinc aquesta relació paral·lela, no?, a la meva relació principal, i no sé què fer amb la relació principal, no? I necessito que m'ajudis. I a vegades doncs, parlem de poliamor o parlem de relacions no monògames, però moltes vegades aquesta relació principal no està preparada, perquè l'altra part, clar, l'altra part no en sap res, en el millor dels casos. Vale? Però, clar, no hi ha aquesta preparació.
A Gliden, per cert que, tot i els esforços per fer una aplicació atractiva per les dones, la majoria d'usuaris continuen sent homes. Ho explica Rubies, que també revela quantes persones tenen descarregada aquesta aplicació.
Actualment a Gliden comptem amb gairebé 11 milions d'inscrits a tot el món, tenim, crec que són uns 2.800.000, dels quals doncs, la majoria estan a Europa. Sí que és veritat que el principal mercat és França, que és on va néixer, però Espanya està dins dels top 5 mercats més importants. A Espanya ja tenim més d'1.100.000 inscrits, dels quals, malgrat els nostres esforços per intentar que les dones que vulguin tenir amants es llancin i s'inscriguin a Gliden, doncs, tot i així, encara avui en dia, la infidelitat continua a ser un terreny molt masculí i, de fet, a Espanya, per exemple, fins al 65% dels inscrits són homes i la resta són dones.
Què et semblen aquestes xifres, Sílvia?
Vale. No em sorprèn que la majoria siguin homes, ho dic ja, perquè, primer, que els homes tenen més tendència a utilitzar aquest tipus d'aplicacions, no només per infidelitat, sinó per lligar i de més. Segur que no tinc les dades de Tinder, però segurament la majoria hi ha més homes que dones. D'això no en tinc cap dubte. Clar, estem donant per fet que totes aquestes persones que estan aquí dins d'aquesta aplicació són persones en parella. Jo sospito que hi deu haver, d'aquests 11 milions, d'aquests tant per cent que són homes, que en deu ser moltíssims, en deu haver més de la meitat, m'arriesgo a lo loco amb el percentatge, més de la meitat que segur que no tenen parella. Però van a buscar una relació sexual sense implicació emocional, sense responsabilitat afectiva. Que bé, no? Les vaig a buscar una dona que ja sé que no està disponible perquè té la seva parella i, per tant, jo faig aquí un polvo, bim, pam, i no m'he de preocupar de res més. Això només fa que afavorir aquesta idea, no?, de que quan estem tenint una relació sexual, quan estem follant amb algú, no cal que tinguem responsabilitat afectiva. Que això és un error magnànim i brutalíssim. Tret d'això, o sigui, a banda que tinguin parella o no, jo crec que té molt a veure amb això, el que diem, no? És a dir, si jo busco una persona que ja no està disponible a nivell emocional perquè ja està ocupada, no?, amb una parella estable, doncs m'asseguro que aquella persona no m'exigirà tant, segurament, no? Per això deia abans que, bueno, i si de sobte aquesta persona comença a exigir-te? I si de sobte tu comences a voler-li exigir a aquesta persona? Ostres, anem-nos en un cap de setmana junts. Ostres, anem-nos en de vacances. Ostres, passem el Nadal a casa dels meus pares. Vull dir, jo què sé, és que et pot venir de gust que aquella persona formi part de la teva vida. És un risc.
Què passa quan aquest risc és desigual? És a dir, un dels dos membres, o sigui, un té parella i l'altre no, i són amants. Hi ha una relació desigual més perillosa que no pas si els dos tenen parella estable? Hi ha un que ho passa pitjor que l'altre?
Evidentment, està en desavantatge, clara desavantatge, la persona que no té parella aquí, perquè la persona que no té parella està disponible. Llavors vol dir que, per exemple, doncs això, si jo no tinc parella i el meu amant sí, o la meva amant sí, igual jo vull passar tots els caps de setmana amb ell o amb ella, però ella no pot. Clar, llavors jo sempre estic en desavantatge, jo sempre estaré pendent del que pot fer o no pot fer l'altre, per tant, es crearà un desequilibri dintre de la relació. Les relacions perquè funcionin, siguin relacions de parella, laborals o de follamics o com li vulguis dir, han de ser relacions d'igual a igual. Si ja partim d'aquest desequilibri, d'aquesta desigualtat, evidentment és que això no pot funcionar, perquè sempre hi haurà una persona que deixarà de fer coses. Clar, si jo vull quedar amb tu tots els caps de setmana i tu no pots mai, al cap de setmana que tu puguis jo deixaré de fer qualsevol cosa. I llavors estaré només pendent del dia que tu em diguis que sí. Bé, això és garantia gairebé segura de patiment. Per això deia abans que iniciar una relació amb una persona en parella tu has de treballar molt bé.
Tu, preparant aquesta entrevista, ens deies que hi ha persones que estan en una relació estable i tenen un amant, que és el mateix amant o la mateixa amant, durant molt de temps, i que en molts casos així la persona que té parella en realitat no vol deixar la parella, vol continuar eternament en aquesta situació. Llavors, com és que algú que busca la novetat en un amant, que té aquesta necessitat de novetat, acaba tenint el mateix amant durant mig segle?
Clar, perquè hi ha un component de lo prohibit. És a dir, encara que amb l'amant porti molt de temps, cada cop que ens trobem estic transgredint una norma. I, per tant, lo prohibit ens posa catxondos, absolutament. O sigui, puja molt la libido, lo prohibit. Llavors, clar, què passa moltes vegades? Això és una història que es repeteix al llarg dels segles i dels mil·lennis. Aquesta persona està casada, amb una relació estable. De sobte troba un amant amb qui comença una relació paral·lela. I de sobte un dia se li'n va i diu, vale, ok, doncs jo vull una relació estable amb la meva amant perquè tot és, buah, màgic, meravellós, portem 4 anys follant cada 3 setmanes i és meravellós, fantàstic. Llavors deixa la parella estable, se'n va amb l'amant i al cap de 3 mesos, oh, resulta que estem en la mateixa situació que estàvem amb la parella. Clar, perquè li hem tret el component de perillositat, de lo prohibit. Llavors, clar, hem de tenir, per això deia que hem de tenir molt en compte des de quin punt estem tenint aquest tipus de relacions. Això pot passar també que aquesta persona que està enganyant, no? Aquesta persona que està sent infidel, sigui una persona que enganya molt, 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 molt bé i no el pillin mai. Però normalment, quan es tenen amants de llarg recorregut, és molt difícil que no t'acabin enxampant.
I el que deies tu, també preparant l'entrevista, és que quan la parella se n'assabenta, si t'ho pregunta, és millor no negar-ho, perquè això sí que és la gran. La infidelitat es pot perdonar, però la mentida de negar que estàs amb una altra persona a la vegada és pitjor. No?
Totalment. O sigui, jo el que veig moltíssima consulta és això, que les infidelitats, quan fan realment molt de mal i és un mal irreversible, és quan jo tinc la sospita de que tu m'estàs sent infidel, t'ho he preguntat 250 vegades i tu 250 vegades m'has dit que no. I jo t'he dit, mira, és que he vist aquest missatge, no, són coses teves. Això se'n diu llum de gas, és fatalíssim, és una estratègia de manipulació i al final la persona enganyada s'acaba sentint que està com una cabra i m'ho diuen, en plan, és que m'he sentit com si estigués boja, com si estigués veient fantasmes. I això, evidentment, quan arribem a aquest punt, jo diria que la relació és pràcticament irrecuperable. Si és una cosa que tu has tingut un amant perquè sigui, perquè has sortit de festa, tal, no sé què, o perquè t'has enamorat de no sé qui, en el moment que t'ho demanin has de ser honest i poder dir, o honesta, i poder dir, mira, sí, i això no sabia com dir-t'ho, parlem-ne ara. Evidentment, t'arrisques a que l'altre posi les maletes a la porta i et digui no hi ha res a parlar, mala sort. Vull dir, també hem de ser conscients que si tenim un amant hem de saber quin joc estem jugant. No podem jugar de forma gratuïta.
I la persona que no té parella, en aquest cas de dos amants en què un té parella i l'altre no, la que no té parella, quines preguntes s'hauria de fer per saber si aquesta relació li compensa? Perquè entenc que deu tenir beneficis, però també molts contres, estem veient.
Clar, si aquesta persona ja li està bé tenir una relació que no li suposi un... Pues això, no? Com una cosa molt concreta a nivell emocional, que no vol tenir una família, per exemple, o de més, pues potser li compensa. Però és difícil que de llarga compensi perquè estem parlant del secret, no? Llavors és com, clar, tu d'aquesta persona només podràs conèixer-la mentre estàs follant, no? Perquè o un dia que us podreu escapar al poble del costat o a 4 pobles enllà per fer un sopar, però tu mai podràs conèixer ni la seva família, ni els seus amics, ni el seu entorn, ni podràs anar-lo a veure a la feina, ni et podreu venir a buscar la feina, perquè no és una cosa. Llavors, t'has de plantejar molt, molt, si tu realment pots separar aquella persona del seu entorn. Si a tu ja t'està bé perquè ets medio ermitaño i vius a la muntanya i dius, mira, escolta, a mi ja m'està bé no tenir cap mena de vincle amb ningú, doncs potser t'apanya. O sigui, conec relacions que funcionen d'aquesta manera, però no són ni de bon tros la majoria. Llavors, la persona que no té parella i que està plantejant-se tenir una relació amb una persona en parella o que té una relació amb una persona en parella, ha de tenir molt clar que el seu lloc sempre serà secundari, sempre serà darrere de les cortines.
Ja veus, dins del feminisme, ho comentàvem també fora de micro, que demanen a les dones que no tinguin relacions amb homes casats perquè es contribueix al fet que una dona sigui enganyada. Però clar, en realitat això de posar la culpa a la dona amant quan qui té parella estable és l'home, si és aquest el cas, està, és l'home qui està posant les banyes, és absurd. no?
Sí, sí, sí. Hi ha un gran debat, en els moviments feministes i quan fas reunions i de més i es parla de temes de sexualitat, no? Clar, es diu que és de poca sororitat, no? El embolicar-te amb una persona que té una parella, perquè al final estàs contribuint a això, no? A que a aquesta parella doncs li facin mal i de més. Però sí, és que és això, o sigui, perquè sempre hem de posar la responsabilitat a sobre de la dona. Vull dir, en aquest cas, si estem parlant de rotllos heterosexuals, vull dir, si estem parlant de rotllos lèsbics i de més, aquí ja entraríem una mica en el tema de la moralitat. Però, en tot cas, jo crec que això, no? O sigui, sí, hem de tenir en compte que estem contribuint, no? a fer mal a algú, però no ens podem posar nosaltres la responsabilitat. La responsabilitat ha de ser també de l'altre. Llavors, bueno, aquí també és una mica la moralitat que tingui cadascú, no? I que cadascú pugui sobreposar-se això també i viure-ho bé.
Què passa si els amants s'enamoren o si hi ha un d'ells que ho fa?
Que tenen un merder bastant important. Bueno, no, és que això és molt més habitual del que ens pensem. Per això deia abans, és que quan tu t'involucres amb una persona a nivell sexual, és molt difícil desvincular-la d'allò que no és sexual. A no ser que quedem en plan, vale, ens veiem, ni parlem, i fotem el clau i marxem. Bueno, clar, si tenim una relació així, doncs igual no m'implica més. Però si anem parlant pel xat, no sé què, o quedem per dinar o quedem per sopar, és que és molt fàcil que amb una persona amb qui t'entens follant t'hi acabis penjant, perquè, vull dir una cosa, porta bastant a l'altre, l'oxitocina que et produeix, no? El subidon aquest del postorgàsmic, ostres, et vincula molt amb aquella persona. Llavors, és molt habitual i tenim un problema, perquè llavors hem de lluitar, no?, contra aquestes emocions, i llavors és, vale, si no vull fer mal a la meva parella perquè vull seguir amb la meva parella i ella o ell no acceptarà que jo tingui un amant, he de deixar-ho amb la parella o he de deixar-ho amb l'amant? Vale. Si ho deixo amb l'amant, ho passaré malament. Hòstia, és que desvincular-te d'una persona de qui t'has enamorat és superdur. Per això deia, vull dir, com a cosa així preventiva, doncs intentar no vincular-se amb persones amb parella perquè et salva de molt mal rotllos i molt
merders. En definitiva, tenir relacions d'igual a igual, no? Que estigueu els dos en la mateixa situació.
Exacte.
En tots els casos.
Això et salva de bastantes coses, la veritat.
Doncs hem parlat de tenir un amant amb Sílvia Catalán, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Moltes gràcies, Sílvia, per aquesta estona amb nosaltres.
A vosaltres, ha sigut un plaer.
La revolució sexual, amb el suport de Sexy Dream Punes.
Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
Till it happens to you, you don't know how I feel. How I feel. How I feel. Till it happens to you.
I avui acabem aquest capítol proposant-vos un llibre infantil, El teu cos és teu, escrit i il·lustrat per Lucía Serrano i traduït al català per Marta Morro Serret.
El teu cos és teu és un conte que busca prevenir els abusos sexuals a la canalla. Amb un llenguatge senzill i directe i il·lustracions molt clares, Serrano ensenya als més petits que el seu cos és seu i de ningú més.
El llibre els explica, per exemple, que no han de fer petons o abraçades als adults si no els ve de gust, que si un adult els toca els genitals han de demanar ajuda i que la paraula no és molt important. Ho explica l'autora, Lucía Serrano.
El cuerpo de las niñas y los niños ha de ser respetado. Igual que el de los adultos. Si dicen que no quieren que se les toque o que se les coja, ese no es igual de válido que el de un adulto a un adulto. Y las niñas y niños también tienen que saber que pueden decir ese no y que su cuerpo es suyo, básicamente, como dice el título, y que son ellas y ellos quienes deciden. Además, también, ya metiéndonos más en el tema de prevención de abusos, se deja muy claro que las partes privadas, que son aquellas que se tapan cuando vamos a la playa, a la piscina, normalmente en nuestra cultura, no deben ser tocadas por un adulta o adulto, ni por una niña o niño mayor que ellos. Y que en el caso de experimentar con iguales, en el momento en el que no se está cómoda o cómodo, se tiene derecho a decir que no y que se pare.
Un conte fet amb l'assessorament d'especialistes destinat a la canalla, però també a famílies i educadors.
I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.
Till it happens to you, you won't know how I feel.